Demà hi tornem al punt de les 9, no tanquem per vacances, i a partir de les 12 fins a la 1, el més calent a l'Aigüera. Res més, gràcies per la companyia i per l'atenció. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
Creu és Mare Nostrum, va bé?
Viu una experiència única i descobreix la Costa Brava amb creuers Mare Nostrum. Navega amb nosaltres a les Illes Medes, al Cap de Creus, a les Coves i Cales del Montgrí. Descobreix la història de l'Escala des del mar. O digue'ns on vols anar i t'hi portarem. Creuers Mare Nostrum. Ens trobaràs al carrer Maranges 3 o al web creuers-marenostrum.com. Creuers Mare Nostrum patrocina la retransmissió de la cantada de veneres de l'Escala.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple ordinari dona el vistiplau al pacte per a la cessió del llegat de Caterina Albert i la compra de la finca del Clos del Pastor, un acord històric reconegut per unanimitat dels grups amb representació al ple. Serà el tema que obrirà l'informat per segon dia consecutiu. Parlem d'aquesta sessió i d'aquest acord històric, així com repassarem també la resta dels punts més destacats en la sessió plenària d'ahir al vespre a l'Ajuntament. Però no serà l'únic cas d'avui a l'informatiu. La resta el repassem ara mateix en format de titular. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà impulsa un projecte en què gent gran exerceix d'avis durant 3 mesos en famílies amb risc d'exclusió que no disposen de prou xarxa social. Es tracta del projecte Mentorae. Una exposició sobre el món de l'havanera dona el tret de sortir de les activitats commemoratives del 40è aniversari de la cantada d'havaneres de l'Escala. L'equip Els Cigronets de Girona recupera el tron de les 24 hores de l'Escala. A la 5a edició d'aquest torneig hi van participar 14 equips durant el cap de setmana passat. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu d'avui. Ens esperen dues jornades amb núvols abundants, fins i tot alguna gota despistada i calor i xafogor a dojo. Obrint continguts, entrem en la crònica de ple. L'acord per a la compra del Clos del Pastor, quantificat en una quantitat de 375.000 euros, lligat a la cessió del fons documental de l'escriptora Caterina Albert, va ser validat per tots els grups polítics amb representació al ple municipal de l'Escala. Amb diferents matisos, l'acord va ser lloat tant pel seu contingut com per la gestió que n'ha fet l'equip de govern. Aquests són els posicionaments en el ple d'ahir. Escoltem per aquest ordre Robert Bosch, portaveu del PDeCAT, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, Joan Batllosera, del Partit Popular, i la intervenció final de l'alcalde, Víctor Puga.
Simplement cap objecció, crec que és de justícia doncs, felicitar-nos i felicitar l'equip de govern per la gestió d'aquesta adquisició. Normalment sol sempre doncs, camuflar darrere d'una bona acció els preus moltes vegades injustificats de compres d'aquest tipus, i en aquest cas nosaltres entenem que s'ha fet per una quantitat molt, molt correcta, i per tant l'única cosa que ens queda és felicitar l'equip de govern i esperar doncs, que ens doni el valor afegit que mereix aquest patrimoni que adquirim.
I estem totalment d'acord, ja ho vaig manifestar el primer dia que em vaig tenir notícia de aquest acord ha arribat. També felicitar doncs, l'equip de govern per haver-ho portat a terme. Felicitats, em sembla, de tots plegats per la discreció que hem tingut tots plegats perquè això arribés a cap. Només m'agradaria dir, ja perquè constés en acte, doncs, de que la figura femenina de Víctor Català, la Caterina Albert, segurament doncs, es mereixeria, o pensem nosaltres que es mereixeria doncs, una part reconeguda del poble, un carrer, una plaça, així. Ja sé que té la plaça Víctor Català o la biblioteca Víctor Català, doncs com a Caterina Albert, buscar-li un espai no és res urgent, però sí, penso que seria molt interessant doncs, per reivindicar aquest caràcter femení. Doncs, que...
Sí, bé, tot i que nosaltres també som bastant crítics a l'hora de gastar diners en patrimoni, en aquest cas sí que els hem de felicitar, senyor alcalde, a vostè i al seu equip de govern, perquè considerem que aquesta compra s'ha portat d'una manera impecable i és una de les millors compres que crec que ha fet l'Ajuntament per al poble de l'Escala, i felicitar-lo i reiterar-nos en que l'operació la trobem totalment impecable. Vull dir, per nosaltres, evidentment, la nostra aprovació unànime.
És que aquest acord finalment hagi arribat a bon port, jo crec que és una qüestió, un mèrit de tots, i per tant és just també dir-ho. I és veritat que ara comença un repte, iniciem un camí nou, un camí que ha d'apostar per l'impuls de la vida, de l'obra, per la promoció, per la difusió, per l'estudi. I avui, doncs, en aquest acte d'assignatura, ja apuntam algunes línies d'actuació que irem concretant els propers mesos. L'àrea de cultura està treballant doncs, a nivell doncs, d'arribada, de concretar tot plegat. I, per tant, celebrem que susciti aquesta sintonia entre tots els grups, entre tots els regidors, el fet de l'adquisició, de l'acceptació del llegat, de la part del llegat i l'adquisició de la finca Clos del Pastor. Moltes gràcies a tots. Jo crec que avui l'Escala està de festa i també ho està d'alguna manera el país i el món de la cultura a Catalunya.
Val a dir que per celebrar aquest acord s'ha convocat un acte obert a tothom per diumenge vinent, al migdia, mateix jardí del Clos del Pastor. Serà una lectura comentada de fragments de l'obra de Víctor Català a càrrec de Carles Duarte, Núria Nardi, Enric Casasses i Josep Tero. El ple d'ahir era el primer que es convocava des de la renúncia del regidor del PDeCAT, Martí Guillem. El segon punt de l'ordre del dia era precisament la verificació de la renúncia a la condició de regidor de Martí Guillem. Però es dona el cas que aquesta renúncia encara no ha estat entrada formalment a registre. El portaveu del grup, Robert Bosch, ho argumentava així.
I com que la va posar a disposició el portaveu li va acceptar, però com a qualsevol organització mínimament seriosa, la gent plega quan acaba la feina. L'última feina de certa rellevància que havia començat en Martí era una petició d'informació molt completa que de moment no ha estat lliurada al nostre grup i, per tant, com que estava delegada amb ell, doncs en Martí podrà plegar i fer efectiva la renúncia de seguida que pugui acabar la seva feina, però com que de moment té una feina a mitges i no l'ha pogut valorar ni ha pogut acabar doncs, la feina que ha de fer, doncs de moment no és que no vulgui, sinó que no pot plegar. Ell va manifestar que renunciava i, per tant, ho farà, però quan toqui.
Un argument que va ser qualificat d'excusa per part de l'alcalde, Víctor Puga, amb aquestes paraules.
Per tant, el senyor Martí no renuncia a la seva condició de regidor en aquest ple. Veurem si ho fa en un futur. De tota manera, jo, doncs, la veritat és que no coincideixo i no és un tema opinable, jo entenc que és un tema formal. Un regidor acaba la seva feina quan li sembla que l'ha acabat i si un regidor doncs, vol renunciar, renuncia, si no vol renunciar, no renuncia. Això no sembla més que una excusa, el tema de la informació, perquè aquesta informació no la demana a títol personal, la demana com a grup, com a Convergència i Unió, i per tant, independentment de que el senyor Martí segueixi o no com a regidor i que aquesta informació la tingui a disposició el seu grup o no, jo crec que té poc a veure amb que la renúncia faci efectiva en aquest ple.
Un punt destacat de la sessió plenària d'ahir va ser l'aprovació d'una modificació de crèdit per valor de 528.000 euros per fer front, part d'ells, precisament al tema central del ple d'ahir, l'adquisició del Clos del Pastor. Hi havia també altres punts en aquesta modificació. El més destacat, una partida de 114.000 euros reservats per a fer front a les costes del cas d'un edifici del Camí Ample tocada al càmping L'Escala, on per error, en el seu moment es va deixar construir més alçada de la permesa. La partida per pagar aquest cas va provocar intervencions com les que escoltem tot seguit, talls de veu de Xavier Ballesta, regidor portaveu d'Esquerra Republicana, i de Joan Vall-Llosera, portaveu de Partit Popular.
El fet de que s'ha de pagar, no hi ha més, però sí que ens hauria agradat, doncs, aquest temps, que ja fa temps que se'n parla, doncs d'haver vist algun gest d'intentar que aquestes coses no continuïn passant. Ha passat amb aquesta sentència, però n'hi ha d'altres que estan en marxa. Han passat algunes altres coses que pot ser que ens aduguin a sentències d'aquest tipus, i per tant ens sembla que s'hauria d'haver posat en marxa algun estudi d'un protocol o una altra manera de fer perquè aquestes coses no passin. Perquè sembla que ens dona la sensació que en passen masses. Per tant, ja ho he deixat molt clar, no pel tema del cos del pastor, no perquè no estiguem en contra de que es pagui això, però sí que ens abstindrem en aquesta votació.
Jo vaig demanar que s'obrís un expedient informatiu per veure ja si hi havia responsabilitats sobre aquesta sentència que ara ha perdut l'Ajuntament. Se'm va dir que, bueno, se'm van donar unes explicacions que segurament són vàlides, tot i que no tenir tota la documentació ni la informació, doncs no es pots analitzar a fons. I de totes maneres, salvant que segurament l'Ajuntament en aquesta actuació, la gestió ha sigut impecable, evidentment, perquè tampoc hi ha tingut una acció directa, sinó que és un mal llegat del passat, això. Nosaltres, ara aquí, si hem de votar punt per punt, votaríem a favor dels altres punts, però en aquests de pagar 114.600 euros dels costos d'execució de la sentència, tot i que, evidentment, els ha de pagar l'Ajuntament, nosaltres no hi estem d'acord i votaríem en contra.
Unes intervencions a les quals l'alcalde replicava dient que es tractava de complir una sentència, que les responsabilitats són absolutament tècniques, i es comprometia a demanar una reunió amb el secretari municipal perquè en expliqués els detalls a tots els regidors. A banda d'això, el ple aprovava el compte general de 2016. Aprovava una modificació puntual del pla general a la unitat d'actuació 155, a tocar al carrer Espígol i Sant Briu, i aprovava el projecte d'urbanització de l'opció 157 a la zona del carrer i passatge Sàlvia. Al punt final del ple, el de precs i preguntes, sortien múltiples aspectes. Entre ells, des del PDeCAT es demanava més sensibilitat i diplomàcia a l'hora d'aturar obres, posant el focus d'atenció en el cas de l'aturada d'obres d'ampliació de l'hostal Empúries. Des d'Esquerra Republicana es demanaven explicacions sobre el mercat que s'ha obert els dimecres, a la Riba, als vespres, apuntant que després d'haver-ne parlat amb el president de l'UBET, aquest no en sabia res i que se n'havia mostrat molest. I des del Partit Popular es va demanar informació sobre la vigilància i els horaris que fa aquesta sobre els terrenys de les Planasses. També sobre quan s'han de posar de nou a concurs la gestió dels xiringuitos de les platges. A Ràdio L'Escala podeu escoltar l'enregistrament íntegre del ple d'ahir a l'espai Talls de Ple, que s'emetrà en dos capítols, avui i demà, just després de l'informatiu local de les 6 de la tarda. Seguim i obrim altres aspectes de l'actualitat que ens toquen a nivell local, com és el cas del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que impulsa un projecte en què gent gran exerceix d'avis durant 3 mesos en famílies amb risc d'exclusió i que no disposen de prou xarxa social. Es tracta del projecte Mentorae, en què persones més grans de 55 anys fan de mentors, tot aportant la seva experiència i suport. És una crònica de Berta Maspoc.
Fa 4 anys que l'àrea de benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà participa en el projecte Més Grans, de mentoratge i suport social intergeneracional, impulsat per la Fundació Catalunya Voluntària, que compta amb el suport del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. El Mentorae té com a finalitat afavorir l'intercanvi i la solidaritat entre generacions. Hi participen persones de més de 55 anys, pares, mares i infants. I les persones grans fan de mentors en famílies de risc social lleu, mancades de xarxa social. És a dir, assumeixen el paper que tradicionalment han desenvolupat en la nostra societat els avis. Núria Ramos és coordinadora del Mentorae.
El que pretén és que persones majors de 50 anys i famílies que necessiten d'un suport s'uneixin en un projecte comú perquè aquestes famílies tinguin més recursos a l'hora de desenvolupar les seves dificultats. Per exemple, poden ser famílies que són nouvingudes o no, però que tenen poca xarxa social a nivell familiar o perquè la seva xarxa social també té dificultats, i aquestes persones grans els acompanyaran a millorar les seves dificultats, tant sigui en la recerca de feina, en ajudar en l'organització familiar, en la planificació econòmica, en les dificultats que puguin tenir.
Els beneficiaris poden ser famílies amb nens o no, però que es trobin en una situació vulnerable.
Les famílies que busquem tant poden ser famílies amb fills com famílies sense fills, persones soles, parelles sense fills, però que no disposen de massa suport a nivell social. Tenen certes dificultats econòmiques i certes dificultats a altres nivells. Tant pot ser, com dèiem, en la recerca de feina, en la planificació econòmica, en l'organització familiar. Sí que en queden excloses aquelles famílies on hi ha una situació molt greu, per exemple, amb problemes de salut mental que no estan tractats, o amb drogodependències, o amb situacions de violència, perquè llavors suposem que els mentors no són les persones que han de col·laborar, sinó que ja són casos que han de ser atesos per professionals.
Els mentors són les persones que ofereixen voluntàriament el seu temps per donar suport i encoratjar altres persones que es troben en situació de desavantatge, compartint experiències i coneixements durant un temps. Els mentors compten amb formació específica prèvia.
Nosaltres busquem persones que tinguin més de 50 anys, que disposin de molt temps lliure, perquè el projecte requereix d'una implicació durant 3 mesos bastant continuada, que disposin de temps lliure i sobretot que siguin molt sensibles a les diferents realitats socials de la comarca, que no tinguin prejudicis, no?, i que tinguin una ment oberta per poder acompanyar, entendre i no jutjar a les famílies i les dificultats que puguin tenir. Per tal de que aquestes persones que faran de voluntàries, de mentors, se sentin reconfortades i se sentin acompanyades, nosaltres fem tot un procés de selecció, un procés de formació prèvia a començar l'experiència, i després fem un seguiment, tant a nivell grupal com individual, per tal d'anar treballant totes les dificultats que puguin sortir, perquè entenem que poden sortir dificultats, en les relacions d'ajuda sempre n'hi ha, i sobretot quan són persones que no estan experimentades. I per això és molt important per nosaltres donar aquest suport continuat fins que s'acabi l'experiència.
Els mentors que vulguin apuntar-s'hi ho poden fer a través del crònic mentorempordà@gmail.com o al mòbil 622-452-777. Pel que fa a les famílies, han de venir derivades d'algun servei, com pot ser el centre escolar, serveis socials o altres recursos de la xarxa pública.
Avui hem entrat al mes d'agost i la primera setmana sempre és marcada per un esdeveniment festiu a l'Escala. Si més no, des de fa 40 anys. La cantada d'havaneres del primer dijous d'agost a la platja. Enguany s'ha avançat ja al nivell informatiu d'aquesta cantada d'havaneres en la mesura que el cap de setmana passat s'inaugurava l'exposició sobre el món de l'havanera, precisament. Una exposició que dona el tret de sortir de les activitats que commemoren aquest 40è aniversari de la cantada. Dimecres, demà, hi haurà una taula rodona i una cantada al Port d'en Perris. I dijous, l'acte central, la tradicional cantada a la platja. De tot plegat ens n'amplia els detalls Miquel Pagès.
La celebració dels 40 anys de la cantada d'havaneres de l'Escala, que organitza la Penya Blaugrana, ha començat amb la inauguració de l'exposició a ritme de 2x4, una aproximació al món de l'havanera. Consisteix en una quinzena de plafons amb fotografies i textos que s'han instal·lat a l'Alfolí de la Sal. És el tret de sortida una setmana d'activitats a les que s'afegeix una conferència i dues cantades, una al Port d'en Perris i l'altra, la tradicional, a la platja. Escoltem a David Falgàs, president de la Penya Blaugrana, i a Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Donem per inaugurada aquesta sèrie d'activitats que farem durant aquesta setmana aquí a l'Escala per commemorar aquests 40 anys de la cantada d'havaneres, que iniciem avui amb aquesta exposició aquí a l'Alfolí de la Sal, que es pot veure fins al proper 6 d'agost, i continuarà a partir d'aquest dimecres amb una taula rodona sobre el futur de l'havanera, que també tindrà lloc aquí mateix, en aquesta mateixa sala, i continuarà amb la cantada d'havaneres que farem a la zona del Port d'en Perris a les 10 de la nit, i que també continuarà amb el següent dia, l'endemà, amb el dijous, amb la cantada gran a la platja del poble.
L'Escala dedica aquesta setmana a l'havanera i avui inicia aquest periple, curt, amb aquesta exposició magnífica. La Fundació Ernest Morató fa una feina molt rellevant de recerca, de posada en valor del gènere, un gènere de primer nivell, gènere musical important, i l'Escala, doncs, òbviament ho és. 40 anys acrediten això, aquesta aposta i aquesta estima que tenim al poble de l'Escala per l'Havanera. La penya Blaugrana fa una feina excel·lent. Des dels micròfons també de Ràdio L'Escala, Joan Bogués, patró de la Fundació, també fa una feina per dignificar i per prestigiar aquest gènere. Jo crec que entre tots, doncs, ajudem que el que és, no deixa de ser una banda sonora, podríem dir, de la nostra història, el nostre passat mariner recent a l'Escala, doncs, entre tots, donar-li la volada que mereix.
L'exposició l'ha cedit la Fundació Ernest Morató, que té la seva seu a Palafrugell i que té com a objectius la preservació i difusió de l'Havanera. Antoni Mas n'és el president.
En primer lloc, conservar el patrimoni del món de l'Havanera i, sobretot, posar a la disposició, perquè a vegades els arxius poden ser perillosos, poden ser una mena de cementiri. Nosaltres el que pretenem és conservar-ho i que sigui accessible en els grups que vulguin cantar les nostres havaneres o els estudiosos que vulguin consultar qualsevol tipus de material. Per un costat, això. L'altre vessant és promoure la havanera, promoure el gènere com a tal, i finalment, doncs, dignificar-lo també el gènere, procurar que cada vegada que es cantin havaneres es faci amb les millors condicions, tant des del punt de vista dels que toquen i els que canten, com des dels que organitzen.
L'exposició repassa 100 anys d'havaneres, des dels seus inicis a Cuba fins l'arribada a Catalunya, on el boom turístic dels anys 60-70 la feia sortir de les tavernes per arribar a tothom. Jordi Turró és el gerent de la Fundació Ernest Morató.
I és una exposició que està dividida en tres espais. Es parla de l'havanera a Cuba, de l'havanera a Catalunya i de l'havanera a la resta de l'Estat. I s'intenta explicar una mica el per què ha tingut tant de ressò i ha tingut tanta difusió en els darrers 30 anys. No? S'explica des dels orígens a Cuba, com es va originar en un ball que s'anomenava contradansa cubana, com aquest ball a Cuba es va transformar i va passar a ser només cantat, o sigui, aquesta música va passar de ser ballada a ser només ser cantada, per tant va néixer un ritme, i aquest ritme després va arribar a Catalunya, sobretot a través de la gent que tornava, dels emigrants, de tota la gent que retornava de les colònies. Llavors, bé, s'explica una mica també les vies de difusió a través de la sarsuela, dels plecs de canya i cordill, i finalitza amb l'aparició del turisme, com el turisme va canviar el gènere ja avançat a la dècada de 1960.
L'exposició es pot visitar fins al 6 d'agost. Recordem que dimecres, a les 8 a l'Alfolí, es fa la taula rodona Quin és el futur de l'havanera? I a les 10, al Port d'en Perris, Son de l'Havana i Oreig de Mar protagonitzaran la primera cantada. Dijous, a les 10 del vespre també, i a la platja, actuaran Arjau, Barca de Mitjana i Ultramar.
Una picada d'ullet també a l'esport i a competicions com les 24 hores de bàsquet que s'han disputat aquest cap de setmana passat al pavelló municipal de l'esport. Una cinquena edició en la qual l'equip gironí, els Cigronets, ha recuperat el tron que ja havia obtingut en dues ocasions anteriors. Al torneig van participar-hi 14 equips. El Club Bàsquet L'Escala, organitzador de l'esdeveniment, en fa molt bon balanç i tot indica que el futur del torneig està assegurat. Un total de 14 equips han participat aquest cap de setmana a la cinquena edició del torneig 24 hores de l'Escala organitzat pel club de bàsquet local. El conjunt vencedor ha estat els Cigronets de Girona, que es desfeia a la final del B-Squad de Vic i que comptava amb jugadors com el Vila Bertranenc Xavi Montalat o l'MVP de la competició Guillem Planes. Al llarg de la competició, el pavelló mostrava un aspecte molt festiu i els organitzadors es mostren molt satisfets de com s'ha desenvolupat aquesta cinquena edició. Pau Esponellà, coordinador del torneig.
Estem molt contents d'aquesta cinquena edició. Han tingut molts equips, 14, amb molt de nivell, entre 160 i 170 jugadors. I la veritat que ha anat molt i molt bé. L'única pega, poder, ens ha fet molta calor aquest any, però, bueno, però els equips han donat guerra, hi ha hagut molt de nivell, com hem dit, i la veritat que estem molt contents, molt positiu tot.
El torneig es va disputar amb una primera fase de lligueta. Els 14 equips es repartien en 3 grups, 2 de 5 i 1 de 4. Disputada aquesta lligueta, els 2 millors equips de cada grup, més els 2 millors tercers, entraven a la fase d'eliminatòries, començant a quarts de final. A les 8 del vespre de dissabte es disputava la final. Val a dir que els Cigronets són uns històrics del torneig, havent estat els guanyadors en les edicions de 2014 i de 2015 i havent estat sots campions l'any passat, superats només pel Panathinaikos. Entre els participants del torneig d'enguany hi va haver jugadors de nivell, jugadors de Lliga EVA, com Genís Bové, de Salt, o jugadors de Copa Catalunya, com Juli Garrote, de Vic. Les de l'Escala són dels únics tornejos de 24 hores que queden a la demarcació de Girona després que s'hagin deixat de disputar els de Sant Gregori, la Bisbal o Arbúcies. De moment, vist el balanç de l'edició d'enguany, sembla que la continuïtat està assegurada.
Sí, bueno, en principi sí. Cal també veure si realment pot funcionar una edició més o no. Depèn de los receptius que estiguin els equips, però en principi tothom ens espera per l'any que ve i nosaltres, en principi, ganes en tenim. I si tot va bé i tot segueix igual, hi haurà una sisena edició.
Al final del torneig es feia un sopar de germanor entre tots els assistents, en el transcurs del qual es van fer diversos sortejos de lots i vals de productes cedits pels col·laboradors del torneig, als quals el Club Bàsquet L'Escala els agraeix la seva col·laboració.
Des del club ens agradaria donar les gràcies a tots aquells locals, bars, botigues, que col·laboren amb nosaltres i que ens ajuden a que el funcionament del torneig sigui molt millor.
Arribats a aquest punt, mirem endavant i obrim agenda d'activitats culturals. Un recull de tots aquells actes programats a l'Escala al llarg d'aquesta setmana. Sense anar més lluny, avui mateix, dimarts a les 6 de la tarda a la placeta de Pequín, dins el gruix d'activitats de la UBET de cada estiu, hi ha convocat un taller creatiu d'agost. A les 10 de la nit, a la platja, audició de sardanes amb la principal de Cassà. Excepcionalment, aquesta audició s'ha avançat a dimarts, no pas dimecres com és habitual, per no coincidir amb la cantada prèvia de les havaneres. Demà dimecres, a 7 de la tarda, la Riba Market Night. A la Riba, organitzat per l'ADET, a partir de les 7. 7:45, taula rodona amb el lema «Quin és el futur de l'havanera?». A l'Alfolí de la Sala, amb intervenció del president de la Fundació Ernest Morató, Antoni Mas, del tenor i director musical del grup Peix Fregit, Jordi Tormo, i del cantaire Ramon Manent. Tot plegat, moderat per Joan Brugués, conductor del programa Sons a cau d'orella d'aquesta emissora. A les 10 de la nit, dins els actes preparada, cantada de Son de l'Havana i Oretja de Mar al Port d'en Perris. Dijous, 3 d'agost, demà passat, 6 de la tarda, biblioestiu a la biblioteca, taller de contes vius amb Anna Casas. 8 del vespre, classe de Zumba a Riells, plaça de l'Univers. 10 de la nit, quarantena, cantada de veneres de l'Escala amb els grups Arjau, Barca de Mitjana i Ultramar. Podeu seguir-la en directe a través de Ràdio L'Escala, també Canal 10 Empordà. 10 de la nit, nit festiva Riells amb Discomòbil Sons. Divendres, 11:15 de la nit, concert de Portal Blau a l'escenari de la Mar d'en Manassa. El divendres, amb Joan Dausà. Val a dir que per aquest concert no hi ha entrades, igual com passa amb el del diumenge a càrrec d'Andrea Motis a la mateixa hora, 11:15. Entremig, el dissabte, 11:15, també actuació de Maite Martín. En aquest cas sí que hi ha, encara no, un centenar d'entrades disponibles. Dissabte hi ha també un taller de gin tònics, Gin Dolors Experience, amb Hugo Hernán i Joel Pérez, al Parc de les Olors. Les places són limitades. Cal fer reserva al correu escala-empúries@parcdelesolors.com o al telèfon 699-690-885. A les 8 del vespre de dissabte, concert de clàssica a l'Església de Sant Martí d'Empúries. Aquesta setmana, l'Ove Enchanté, inspirat en músiques de Ravi Shankar. Diumenge, tancant setmana, a banda del concert de Portal Blau d'Andrea Motis, que ja hem citat, hi ha una actuació infantil del grup País de Xauxa, 7 de la tarda a la plaça de l'Univers, a Riells. Repassada l'agenda d'activitats, encarem els últims minuts d'informatiu amb la previsió d'àmbit meteorològic que ens ofereix sempre Sergi Corral. Vine a descobrir la Costa Brava des del mar amb creuers Mare Nostrum. Contacta amb nosaltres al web creuers-marenostrum.com o al telèfon 972-77-37-97. Creuers Mare Nostrum patrocina el temps. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia. Ahir vam tancar un juliol.